al matí a Ràdio Sabadell.
A mi me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí en viciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí en viciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García. Caviar Online.
Si tens un negoci i vols fer el salt a internet, el primer que has de tenir clar és que no tot es pot vendre online i que necessites comunicar i pensar molt bé la teva estratègia per arribar al màxim de seguidors i, evidentment, de potencials clients. Per això, abans de llançar-te a la piscina sense saber nedar, busca assessorament com fem nosaltres tots els dimecres a aquesta hora. I com? Doncs amb la visita d'en Joan Martín, de l'empresa sabadellenca de comunicació i màrqueting digital, Marficom. Bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Joan? Bé?
Fantàstic.
La setmana?
Sí, tant.
Sí, no? Em sembla sí, que sí, sí. Has esmorzat bé avui, vens molt content, no?
I Setmana Santa molt a prop, vull dir que ja perfecte, perfecte.
I la primavera, que surts de la feina i encara és de dia.
I pel matí és de dia, fantàstic.
Dia.
Estic molt
molta
content.
Molta energia, sort del sol. Escolta, digue'ns, a veure, anem a parts. Primer, abans de llançar-nos doncs, a internet, què és el que hem de tenir en compte?
Mira, avui, el que tinc molt clar és que sistema internet hem de ser diferents. És a dir, perquè l'alternativa a ser diferents és ser baratos. Val? I a ningú vol ser barato, perquè evidentment els marges són més petits, etc, etc, etc. El servei pitjor, qualitat en principi pitjor. Llavors el que hem de fer és diferenciar-nos. Val? Hem de ser diferents, hem de... Perquè a internet hi ha moltíssima competència, moltíssima. I hi haurà gent que potser no està a la tenda del costat d'on tenim el nostre servei offline, però potser està doncs, a Madrid, està a Sevilla, està a Estats Units i fa alguna cosa similar al nostre. Ja siguem una marca personal o professional, o una botiga. Per tant, siguem diferents. O ets barato o ets diferent a les xarxes socials o a internet en general. Uh-huh. Val? Vull dir que això ho hem de tenir molt present.
Val. I llavors, perquè clar, avui dia tothom qui busca alguna cosa es posa a googlejar, no? A buscar a la Viquipèdia i ens sembla que som tots invencibles, però la realitat és que el que hem de fer és buscar també doncs, assessorament, no? I buscar també doncs, una estratègia online. Quina seria l'estratègia?
No, clar,
després de veure si hem de ser doncs, econòmics o no, què és el que hauríem de fer?
Primer, i seguint una miqueta el fil, la primera estratègia que hem de fer o la primera cosa que hem de fer és veure i ser conscients del que som i veure la competència que està oferint. Uh-huh. Val? Perquè no té cap sentit oferir el mateix que està oferint la competència. Inclús a vegades, la pregunta és interessant, eh? Què prefereixes, ser el millor o ser diferent? És a dir, clar, si ets el millor...
És que el millor és molt difícil, eh? Ser el millor. Potser bueno, millor ser diferent.
Potser, clar, primer de tot, ser millor és subjectiu. Uh-huh. Si hi haurà gent que li agradaràs i hi ha gent que no li agradaràs. Val? I això ho hem de tenir present. Llavors, després, si ets el millor, tindràs algú, un segon, que anirà molt a prop teu, que també serà molt bo i et traurà clientela. Tu saps el millor, però hi ha un segon que també estarà molt a prop. Per tant, millor ser diferent, tenir un públic diferent i segmentar correctament. I per això, si volem segmentar, el que hem de fer és conèixer competència i ens hem de conèixer nosaltres mateixos. Val? Sobretot, doncs, sempre nosaltres el que fem amb un client nou és fer-li fer un DAFO, val? Que és
les debilitats.
És fer que el client sàpiga les seves debilitats, les amenaces del mercat, les fortaleses que té enfront a la competència i les oportunitats que ha d'aprofitar. Un cop tenim aquestes quatre cosetes molt ben vistes, amb aquestes coses, debilitat, amenaces, fortaleses i oportunitats, tenim un panorama per començar a teixir doncs, aquesta estratègia que dèiem, aquesta estratègia online, offline o com sigui, eh?
I en què ens hem de fixar per definir doncs, aquestes fortaleses, aquestes debilitats?
En la realitat. I ser molt conscient. És a dir, no mentir-nos. No cal mentir-nos, ho estem fent nosaltres. Agafem un paper i som nosaltres sols. Ningú ho veurà. Si volem després aquest paper, el cremem. Però siguem honestos amb nosaltres mateixos, i però per baix i per dalt. És a dir, les coses per baix vol dir el que fem malament, les amenaces que tenim, les debilitats que tenim, ho posem. No passa res. Però és que també les coses bones també les hem de posar sense vergonya. Sense aquesta falsa... manera de que a vegades, no, és que jo no dic que sóc bo perquè què dirà? No, ho estem fent amb un full, val? Recordeu, després el podem cremar, però escrivim tot, les coses bones que tenim. Ostres, no, jo sóc el millor en això, val, perfecte, doncs en això jo ho haig de potenciar, o no, o jo en això sóc molt dolent, val? Doncs per mi la primera premissa per fer el DAFO i després poder crear aquesta estratègia, la primera seria ser honestos amb nosaltres mateixos, val? I no tenir por a dir que som bons, que a vegades en tenim.
O sigui, no hem de ser tan prudents, però sí que hem de ser sincers, eh? Això
sobretot.
Sí. Arribem al punt clau, que és el preu, no? Què hem de tenir en compte? Perquè això és el que al final ens acaba diferenciant, no? Als ulls dels clients, com comentaves abans.
Bueno, la primera cosa, evidentment, doncs hem de mirar els costos. Els costos generals, que a vegades paquem de... No, només miro el cost que tinc jo a l'hora de produir o de comprar aquest producte, doncs el proveïdor que tinguem, no? Però és que també hi ha molts altres gastos, com pot ser doncs els subministres, el nostre temps. Una de les coses més complicades per valorar és el nostre temps. Com valorem el nostre temps? Quant val el nostre temps? Quant val una hora del nostre servei o del nostre temps que li hem dedicat a buscar aquest producte especial per un client especial, no? Doncs és molt complicat. I després, el preu també és molt subjectiu. Les expectatives que hem creat sobre aquest producte també afectaran en el preu. A vegades, pujant el preu, crees una expectativa molt més gran i la gent ho accepta molt millor que si baixem el preu. És a dir, que no és senzill. Val? Hi ha estratègies, doncs, que l'estratègia per vendre més és pujar el preu. Per què? Perquè augmentes aquesta sensació de qualitat i els teus futurs consumidors ho perceben amb més qualitat només perquè val més diners. I a vegades al contrari. A vegades el que hem de fer és baixar una mica el preu, doncs, per arribar a més gent, i encara que tinguem menys marge, doncs tenim més volum. Mm-hmm. Val? Doncs això, cada cas i cada producte té el seu món i té la seva situació i el moment determinat, que també és molt important.
Suposo que també hauríem de tenir molt en compte els nostres clients, en el sentit de si la nostra cartera de clients doncs estarà disposada a pagar més, o si nosaltres, doncs, millor estem disposats doncs a baixar les vendes, no? També.
Bueno, és que els hem de conèixer molt bé. O sigui, tenim eines suficients com per conèixer molt bé els nostres clients. Què volen els nostres clients? O sigui, és que nosaltres, repeteixo mateix, nosaltres som els millors coneixedors dels nostres futurs consumidors. Per tant, posem tot el nostre coneixement a l'abast de l'empresa i dir, no, doncs, ostres, els meus consumidors pagarien més per aquest producte. Doncs no tinguem por, pugem el preu. Pagarien menys. Va, cap mena de problema. Baixem el preu. Val? Doncs hem de ser coneixedors de tots els clients, llegir molt les xarxes socials, què diuen de nosaltres, què diuen per internet de nosaltres, i captar doncs aquest feedback que ens donen per poder fer tot el que necessitem fer per vendre més, clar.
Mm-hmm. I llavors, si per exemple doncs decidim, després de ser sincers, no? de valorar els costos i tot, que volem apujar el preu del nostre producte o del nostre servei per millorar doncs la rendibilitat, quins són els passos que hauríem de fer? O sigui, com ho hauríem de comunicar?
Bueno, després de tot això, clar, el que tu deies, no? Doncs ara, què hem de fer per comunicar? Ser originals. Ser originals, ser sincers, ser un mateix. És a dir, què millor que ser un mateix per ser acceptat per com som? I això sembla una tonteria, però és que jo el que estic fent, jo haig de ser veraç a les xarxes, haig de ser veraç amb els meus consumidors, m'han de creure. Com em creuran? Si dic la veritat. Si intento fer el postureig fals, si intento vendre una imatge que no sóc, no captaré aquests grans consumidors, aquests consumidors que volem, perquè segur que ho percebran. En algun moment percebran que no estàs sent de tot sincer. I com el que volem fer és arribar, i el que volem arribar és en el seu cor, volem crear unes emocions quan ens vinguin a comprar, quan ens llegeixin, doncs el primer que hem de fer és doncs ser nosaltres mateixos. Si el que hem de fer és cridar aquesta qualitat amb els consumidors, i s'aconsegueix això, és que no hi ha cap més truc que ser un mateix. Si és que ho tenim, si aquest actiu el tenim. perquè som nosaltres.
Ens hem d'empoderar, eh? En aquest sentit.
Sí, sí, totalment.
Llavors també penso que sempre el que podríem fer doncs, és platejar els clients, per exemple, doncs, el llançament d'una versió premium, que està molt de moda, mantenim la versió bàsica, no? I llavors la premium doncs, ens pot costar una miqueta més. O això és un engany?
No, a veure, hi ha estratègies de preu, doncs, per exemple, que diuen que el més important és oferir sempre tres opcions, val? Que és una barata, l'altra, la que volem vendre, i l'altra, una super premium. Val? Per què? Perquè la barata mai l'agafaràs. Dius, bueno, jo em mereixo una miqueta més. La supercara, dius, ostres, és una miqueta massa per mi i massa car. Ojo, i si algú ens la compra, perfecte. Mira, aquest marge que ens emportem. I després, la del mig, que és la que tothom diu, bueno, no agafo ni la baixa ni l'alta. Aquest és com el truc de quan vas a un restaurant i no saps quin vi agafar, que agafes el més barat o el més car i dius el del mig. Vinga,
sí, és veritat, aquest. La mitjana, sempre fem la mitjana.
Doncs amb el producte, a vegades amb el preu, a vegades és una opció. Tenim serveis, doncs mira, oferim un barato, un mitjà i un car. I us puc assegurar que el que més es vendrà és el del mig, però tinguem en compte que el car, si el venem, encara que siguin dos o tres, benvingut sigui.
Ideal, ideal.
Han de ser, a veure, aquests serveis que oferim amb aquestes tres opcions, tinguem en compte que ens les poden demanar. Val? Això també és molt important, no val dir no, és que jo he ofert els tres, però només el del mig, només el del mig. No. Si algú ens ha demanat el baix, també l'hem d'oferir, i a l'alt també l'hem d'oferir.
Uh-huh. I en aquest sentit, com estem parlant doncs, de la sinceritat, no? Tant amb nosaltres mateixos, parlant de les debilitats i la fortalesa del nostre servei, però també sent sincers amb els nostres clients, com afecta tot aquest tema del postureig que està tan de moda a les xarxes socials, no? I que potser doncs, a vegades ens pot fer perdre el nord.
Bueno, és que jo crec que la paraula postureig està una miqueta maltractada. Val? A mi el postureig m'agrada i crec que és necessari el postureig, però el postureig sincer, val? El postureig que és de veritat. És a dir, jo si estic a la platja, estic a la platja. És postureig? Sí, però jo estic a la platja. Si jo vaig en bicicleta a l'oficina, és postureig que jo pengi una foto de la bicicleta arribant a les oficines. Sí que ho és, però és la veritat. Estic humanitzant la meva marca, en el meu cas, Doncs estic humanitzant la marca, etc. És que la vaig penjar ahir, a l'Instagram de la bicicleta, per això dic, És postureig,
sí, aviso. Un bon exemple.
Que és d'això. Però...
O fa sí. Excursions, que sembla molt, és un noi molt saludable.
Exacte. Això sembla, com a mínim,
no? Això sembla.
No, però tot això és veritat. Estic creant la meva marca i amb l'empresa també ho podem fer. Si ve algú doncs, una mica reconegut o que ens compra o els nostres clients, podem fer una foto. Pot ser postureig, però és veritat, tenim aquest client, tenim aquest servei, tenim aquestes opcions. Val? És a dir, que el postureig jo crec que és necessari a la comunicació online.
Però per què és necessari? O sigui, quins avantatges ens comportaria?
Perquè tu segueixes a una marca o una empresa que dona bon rotllo, que et vols semblar a ella, no? Tu no seguiràs a una persona que em diu, mira, aquest és el meu producte, aquest és... I tot és monòton, unes fotografies com molt normals, no? La paraula normal, no? És molt, molt estàndard, potser normal, molt estàndard, que tothom ho fa. No, el que volem veure és alegria, volem veure, doncs i una miqueta també, de xafardeig. És a dir, una miqueta de anem a veure què fan, què no fan... Exacte. Doncs tot això ens agrada. A les xarxes socials estem per això. I el postureig ens ajuda a potenciar les nostres virtuts. Les nostres fortaleses les hem de potenciar amb aquesta paraula, no? Amb el postureig a les xarxes socials. I recordem, no és dolent fer postureig, no passa res. Val? Jo estic encantat que em diguin hi ha molt postureig en el teu Instagram. Sí, i m'encanta. M'encanta.
Veus, mira, i ell ho diu amb sinceritat,
clar,
sense cap
no passa
vergonya,
res.
No passa res. Clar,
tothom
ho fa,
però és que tothom ho fa.
Sí, tant,
tothom
i tant,
ho
i tant.
Fa.
El que passa que també és cert que darrerament hi ha una tendència a mostrar també doncs, a les xarxes socials un punt més natural, no? més sincer.
Bueno, ho és el postureig d'aquesta naturalitat. És que al final què és ser més natural? És a dir, és la teva realitat. És que al final estàs mostrant... No sé, quan la gent diu, no? Ostres, no ens podem passar... Bueno, és que ens hem passat de volta, segurament, amb aquest postureig fals o aquest postureig de que jo no he viatjat mai a no sé on i ho penjo igualment, val? O una frase així encriptada perquè puguis dir que és veritat o mentida. Val? I ara potser estem tornant una miqueta a la normalitat. No passa res, les xarxes socials estan per això. Però segueix sent postureig,
Segueix sent postureig. I quina és la millor xarxa per vendre doncs, a tot aquest postureig i el nostre producte?
Instagram. superràpid. Sí, és Instagram. Ara mateix Instagram lo está petando. O sigui, és algo espectacular el que està sent. Sí que és veritat que Facebook segueix tenint doncs 1.200 milions d'usuaris, el 86% de la població espanyola té un perfil a Facebook.
El 86%?
El 86,5, del desembre del 2017, 86,5. És a dir, que clar, per molt que estigui baixant, per molt que la tendència sigui que la gent ja no comparteix tant, que no entrem tant, o sigui, no té tants usuaris actius, etc. Diguem que encara segueix allà.
Encara hi ha molts clients potencials.
Bueno, és
no?
que l'estadística deia que només un 5% de la població major de 16 anys espanyola no ha entrat a Facebook en els últims 12 mesos. És a dir, només un 5%. És a dir, que, ostres, és una barbaritat.
Són els outsiders, aquests.
Exacte, exacte, vull conèixer. Hi ha algú per aquí?
Jo tinc algun amic, doncs, que també és postureig, això de que no utilitzo les xarxes socials.
Exacte, això també ho és. Això
és
també
un altre postureig. Tipus, no?, de postureig.
Exacte. Un postureig més offline, no? No, jo Facebook no. Jo Facebook no, no el porto.
Perquè no
és trendy, però jo no sóc anti-trendy, no?
Exacte.
Doncs llavors, doncs, és a dir, Facebook hem de ser-hi? Sí, hem de ser-hi, però perquè està tothom. Més endavant, dintre d'uns anys, ja veurem què passa. Llavors, Instagram és la que funciona i Facebook és, bueno, està aquí. I Twitter, depèn del negoci, també va bé, perquè és informació, és una més sèria, més consolidada, que també hem de tenir en compte. I, evidentment, si tenim una marca professional o una empresa, sí o sí, també hem de tenir un perfil a LinkedIn. Això sí que és molt important, més que res perquè és on està el negoci, on estan els professionals. Per tant, també hi hem de ser-hi.
Uh-huh. I el que hem de tenir molt clar és que tampoc no hem de saturar, no?, les xarxes socials d'aquesta informació, perquè al final doncs, potser això pot tenir un efecte contrari, no?, per als nostres clients.
Exacte, i és tan senzill com no publicar per publicar. Pensem el que publiquem. Ens agradaria veure aquell contingut? Aquell contingut donarà un valor a la nostra marca, a la nostra botiga, als usuaris o als seguidors que tenim? Si no dona valor i ho estem publicant per publicar, doncs no ho publiquem. Sí, és tan senzill com això. Un contingut suma a la meva marca, a la meva estratègia online? Sí, suma, publiquem-ho. Que resta? No ho publiquis. Que ho fem per fer? Doncs mira, potser, depèn de com, estalvia tu i fes una altra cosa.
I, per exemple, l'altre dia que vas fer doncs, allò doncs, com un decàleg, no?, dels pros i els contres de Vero, de la nova aplicació,
sí.
És una bona plataforma on ser-hi per vendre el nostre producte també, o almenys per compartir
de moment,
doncs,
jo
part de la nostra informació, o no cal?
Jo crec que és més personal, de moment. Uh-huh. Ja veurem com avança, ja veurem si acaba explotant o es queda aquí, amb els que hem sigut més, que hem corregut més a fer-ho, però per una empresa ara mateix no té gaire sentit, perquè es basa més en temes de recomanacions. Jo et recomano una pel·lícula, jo et recomano una sèrie, jo et recomano una imatge, i jo crec que ara mateix molesta bastant que posis els teus productes. Val? Per tant, jo de moment Vero el posaria més en el vessant més personal i no el tocaria amb el d'empresa. Uh-huh. Més que res també perquè si no acaba funcionant no queda bé que deixis d'estar o deixis d'actualitzar el teu perfil a Vero, no?
Clar, i perquè també és molt important, no?, tenir presència a les xarxes, però també tenir molt clar on hem de ser-hi i on no cal, no?, per allò de doncs, ajustar els nostres recursos, el nostre temps.
I això, exacte, és que és clavat. És a dir, hem d'estar a les xarxes socials que nosaltres tinguem contingut i tinguem temps per actualitzar-les. Si no, és que és absurd estar a Instagram sense fotografies o estar a Facebook sense temps o estar a Twitter sense tenir contingut per penjar. O sigui, no té cap mena de sentit, per tant, no ho fem. Seny. Al final, les xarxes socials és seny.
I els blogs, per exemple, que tant de moda doncs, estaven fa uns anys, ara són necessaris també per vendre el nostre producte? O...
Bueno, és que no és valorable, perquè si tenim una pàgina web, Google doncs ens té molt més en compte si tenim un blog, val? Perquè estem actualitzant la nostra pàgina web i, per tant, Google diu, aquesta pàgina està actualitzada, té contingut, té paraules claus, jo la puc rastrejar molt més fàcilment, per tant, la puntuo molt millor, per tant, la poso molt més amunt a les cerques, a la primera pàgina. Per tant, no és valorable. El blog és útil o no pels nostres clients? Primer de tot et diré, és que abans d'això parlem de Google, i Google vol un blog. I a partir d'aquí, doncs, sí, escrivim aquest blog amb aquest sentit d'usuari, perquè els usuaris ens llegeixin i siguem d'interès.
Llavors, si tenim una pàgina web, hauríem d'incloure aquest blog, entenc.
Sí, exacte. Sempre va bé un blog per posicionar. Més que res per això que et dic, vull dir, perquè li podem donar més paraules claus, podem donar més contingut per Google i que ens posi millor en això del SEO, que es diu, doncs que ens posi a la primera pàgina i a dalt de tot, que és el que busquem tots, clar.
Llavors és important això, que hem de tenir clar quines són les paraules claus que hem d'afegir al nostre blog.
Bueno, clar, és que hem de saber...
Això és bàsic.
Clar, hem de saber les... Però no només per Google, també per les xarxes socials. Hem de donar visibilitat a aquelles paraules que ens defineixen.
Val? O sigui que tu ets fan d'etiquetar i de posar hashtags a tot arreu.
Exacte. Més que el hashtag a mi em serveix per dues coses. Una, per buscar temes, val? I l'altra per destacar alguna paraula. D'aquestes paraules claus. Algú quan em llegeixi que vegi en blau, com el posa un altre color, doncs que vegi en blau un tema, una temàtica, una paraula que defineixi el meu servei. Val? Per tant, sí, hem de posar hashtags en els això, vinculats amb les paraules claus que hauríem de saber del nostre propi servei.
Com per exemple?
Doncs per exemple, doncs Marficom, per exemple, doncs hashtag comunicació, hashtag xarxes socials, hashtag Facebook, hashtag Twitter, perquè nosaltres ens dediquem a això. Si som una sabateria, doncs evidentment hashtag sabates, hashtag sistema Sabadell, hashtag Sabadell. Doncs aquestes paraules són bàsiques per nosaltres, no?
Aquestes paraules que ens ajudaran doncs a posicionar el nostre negoci. Si ens escolta doncs a algun comerciant, per exemple, d'aquesta ciutat i pensa, ostres, encara no tinc pàgina web, no tinc blog, almenys que tinc una xarxa social, no?, per vendre
Home,
el seu producte.
Evident,
això sí que li diries.
Evident, sí, hem de tenir xarxa social. O sigui, la pàgina web hem de tenir-la, encara que... I xarxes socials les hem de tenir per comunicar-nos i escoltar els clients, que a vegades és més important a ser-hi per escoltar que no per parlar.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Martín, per sempre doncs, a explicar-nos allò, consells i petits trucs doncs, per intentar doncs, motivar la nostra empresa i també la nostra marca a les xarxes socials. Que vagi molt bé, bona setmana.
Bona setmana.